Nou cas de violència vicària. Detingut un home per la mort del seu fill de 5 anys. La mare està ferida. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Un nen de 5 anys ha estat assassinat a ganivetades aquesta matinada a Bellcaire d'Empordà. La mare també ha estat ferida, Joan Bota.
La policia investiga el crim com un possible cas de violència vicària en què l'home ataca el fill per fer mal a la dona. El municipi està consternat.
Última hora des d'allà, des de Bellcaire d'Empordà. Fèlix Martín.
Bon dia. Els Mossos d'Esquadra han detingut a mig matí el poble veí del Bons. Mentre caminava per la carretera, aquest home havia fugit a peu a quarts de 6 de la matinada després del crim. Tot i les ferides, la seva dona ha pogut sortir de casa, demanar ajuda als veïns, i aquests han avisat el 112. Els equips mèdics no han pogut salvar la criatura.
Però la crònica negra del dia també ens porta al Tarragonès, a Torredembarra.
Allà els Mossos investiguen la mort violenta d'un home aquesta matinada en un pis.
Què se'n sap, Tarragona, Manel Sastre?
Doncs, de moment, poca cosa ha transcendit. El jutjat del Vendrell que porta el cas ha decretat secret d'actuacions. De moment, només sabem que algú ha trobat mort un dels inquilins d'aquest immoble situat al barri marítim de Torredembarra amb evidents signes de criminalitat. De moment, no hi ha cap detingut.
A banda d'això, tenim més problemes per la sequera. En risc el subministrament d'aigua a una desena de municipis de la Costa Brava, com ara Cadaqués o Roses. Per què? Doncs perquè hi ha hagut un sabotatge de dos pous. Això en una zona que està en fase 2 d'emergència per sequera, amb restriccions més dures de les que hi ha a bona part del país. Què és el que ha passat, Laia Claret?
Doncs que han destrossat aquests pous a Castelló, d'Empúries, és del Consorci d'Aigües de la Costa Brava Nord. Són aquesta zona on hi ha fase d'emergència 2. I tal com estan aquests municipis, ara utilitzen el 7% de l'aigua de boca que prové d'aquests pous que s'han destrossat. És el cas, per exemple, de Roses o de Cadaqués. Des del Consorci han posat una denúncia als Mossos d'Esquadra perquè esbrinin qui ha sigut. Recordem que aquests pous generen polèmica perquè pagesos de la zona diuen que s'està salinitzant aquesta àrea per treure aigua d'aquests pous.
Encara parlant d'aigua, la Generalitat allunya l'enduriment de les restriccions per sequera, tot i que descarta aixecar l'emergència.
En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, admet que les pluges dels últims dies s'estan notant als embassaments, però matisa.
Segur que aquest estiu pràcticament no entrarem en emergència 2, si plou una miqueta. Doncs aquesta és una bona notícia. Ara, sortir de l'emergència 1 hauria de ploure, com li dic, bastant.
Comença, d'altra banda, la campanya de la renda. Des d'aquest matí ja es poden demanar tant l'esborrany com les dades fiscals a Hisenda i, a més, es poden presentar ja les primeres declaracions.
Hi ha temps fins l'1 de juliol. Carme Elena, de la Comissió Fiscal del Col·legi de Gestors Administratius, recomana prendre-s'ho amb calma.
Per què dic no córrer? Perquè Hisenda, si t'equivoques a favor d'ells i tu no te n'adones, no et dirà res. Sí que ens avisarà si ho hem fet a l'inversa, és a dir, si hem pagat menys.
De la crònica política del dia destaca la primera entrevista del meteoròleg Tomàs Molina com a número 2 d'Esquerra a les eleccions europees.
Al matí de Catalunya Ràdio, Molina ha defensat el seu salt a la política.
Incorporar gent rara en la política també pot ajudar a sacsejar una mica la política. És una de les coses que també pretenc.
I tenim 9 morts i 800 ferits en el terratrèmol que hi ha hagut aquesta matinada a Taiwan. Pequín, Francesc Canals.
Bon dia. Moments impactants a la ciutat més afectada, Hualien, on un edifici ha quedat fortament inclinat i ponts sacsejats per un tremolor que s'ha notat fins i tot a Xangai, molt més al nord, a la costa xinesa.
Com sempre, quan falten 20 minuts per les 3, els esports. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Avui tota l'atenció en el retorn a Espanya de Luis Rubiales.
L'expresident de la Federació Espanyola de Futbol ha aterrat aquest matí a Madrid enmig d'una gran expectació mediàtica. A Madrid, Jordi Brascó.
Fons del Ministeri de l'Interior ens confirmen que Rubiales ha estat posat en llibertat després que la Guàrdia Civil l'hagi detingut tan bon punt aterrat procedent de la República Dominicana. Simplement l'han informat que està sent investigat i li han llegit els seus drets. La jutge que investiga el seu cas ha declinat citar-lo a declarar avui. Ho farà en un futur pròxim.
I 20 jugadores han estat convocades per al Catalunya-Paraguai de futbol d'aquest diumenge a Palamós. A la llista destaca Vicky Lozada del Brighton i Leila Wahabi del City. I al Catalunya Migdia repassarem la resta de convocatòria.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, bé, doncs ara força bé. Tot i això, si heu de sortir a la carretera, us trobareu alguna aturada a l'A2 de Cornellà a Sant Joan d'Espí, direcció cap a Lleida. Han retirat un camió que hi havia avariat. Passa alternatiu a l'N260 a Soriguera per esllavissades. I el transport públic, encara us podeu trobar retards de mitja hora a les línies R1 i RGU de Rodalies i és conseqüència d'un atropellament que hi ha hagut aquest matí a la sortida de Mataró.
Això perquè fa la mobilitat, a veure el temps...
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Eloi Cordomí, bon dia.
Hola, bon dia.
Seguim amb aquesta primavera que cada dia té una mica més de calor, no?
Sí, de fet aquests dies anirà pujant cada dia una miqueta més la temperatura, el màxim el tindrem entre divendres i el cap de setmana, i ara mateix ja tenim valors que arriben als 23 graus a Tarragona, 23 a Vallirana, les més altes a les Terres de l'Ebre, 25 graus a l'Aldea i també al Dover. Avui serà una tarda assolellada amb algunes nuvolades puntuals que poden anar creixent, sobretot aquestes nuvolades seran més evidents a la zona del Pirineu, on també podrien arribar a descarregar algun ruixat, tant al sector oriental com al sector occidental, fenòmens molt localitzats. Demà també sol al matí, temperatures més altes, al migdia podrien aparèixer alguns bancs de boira a punts de la costa, i aquests núvols baixos o boires a la costa sembla que serà freqüents també de cara a la resta de la setmana.
N'estarem pendents. Eloi, gràcies, bon dia.
Fins ara.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Els Mossos d'Esquadra han detingut el pare del nen de 5 anys mort a ganivetades aquesta matinada a Bellcaire d'Empordà. A l'home també se l'acusa d'haver apunyalat la mare, que continua ingressada a l'hospital. Els Mossos d'Esquadra ho investiguen com un possible cas de violència vicària. Bellcaire d'Empordà, Fèlix Martín, bon dia. On l'han detingut?
Bon, doncs l'han detingut quan una patrulla dels Mossos l'ha vist caminant pel carrer, vestit amb roba de feina i ensangonat per un costat de la carretera, al poble d'Albons. Això és uns 3,5 km al nord de Bellcaire. L'han identificat i detingut i l'han portat a la comissaria de la Bisbal d'Empordà. Ell no hi ha oposat resistència. Des de primera hora del matí s'havia muntat un ampli dispositiu policial de recerca. Això després que a 5:45 de la matinada la dona ha sortit al carrer i ha pogut demanar ajuda a uns veïns que han alertat el 112. Hi han anat els equips d'emergència, però no han pogut reanimar el nen, que ha mort. Ella està ingressada a l'Hospital Trueta de Girona en estat greu però estable. N'hem parlat amb l'alcalde Josep Molinàs.
Estem consternats aquí a Bellcaire d'Empordà. Des de l'Ajuntament ja hem activat tota una sèrie de protocols per atendre la família, gent directa, amics familiars, per atendre'ls per assessorament de psicòlegs.
Algunes informacions apunten que la parella havia iniciat els tràmits per separar-se. L'Ajuntament de Bellcaire ha convocat a les 7 de la tarda un minut de silenci i també decretarà 3 dies de dol. S'investiga, com deies, el crim com un cas de violència vicària i el jutjat manté el secret del sumari.
Doncs en aquest cas ja serien 3 els menors morts aquest any a Catalunya a mans dels seus progenitors per violència vicària. El primer cas es va registrar el mes de gener al barri d'Horta, a Barcelona. Un home va matar els seus 2 fills de 7 i 10 anys i després es va suïcidar.
Una xacra que cal aturar, segons ha dit la consellera d'Igualtat i Feminisme, Tània Verge, que a través de la plataforma X, l'antic Twitter, ha assegurat que sent ràbia i tristor per aquest possible nou cas de violència vicària i intent de feminicidi. Per la seva banda, la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha assegurat que casos com el de Bellcaire ens interpel·len a tots i que cal acabar amb el masclisme estructural.
Lo que tenemos es que valorar dónde se pueden reforzar los mecanismos y las medidas para que estos horrorosos asesinatos no sucedan. Pero, como digo, es muy difícil. Es muy difícil porque el machismo es estructural.
Però avui tenim un altre crim també a casa nostra. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home en un pis de Torredembarra, al Tarragonès. Els fets haurien passat aquesta passada matinada a Tarragona, Manel Sastre.
Sí, el cadàver ha aparegut en una casa del barri marítim de Torredembarra, concretament al carrer Verge del Carme, amb clars signes de violència, segons expliquen fonts policials. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís cap a les 4 de la matinada. En arribar, la patrulla policial ha confirmat la mort violenta, han activat també els investigadors i la comitiva judicial. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió del Camp de Tarragona, una dels Mossos, és qui ha obert la investigació. El jutjat del Vendrell s'ha fet càrrec del cas, el número 9 concretament, i ha decretat el secret d'actuacions. De moment, no hi ha detinguts.
Passant 9 minuts de les dues. Atenció a aquesta notícia. Han aparegut destrossats 3 dels principals pous de captació d'aigua de la Costa Brava Nord. Des de la Diputació de Girona avisen que això posa en risc el subministrament d'una desena de municipis de la zona, com ara Cadaqués o Roses. Una zona que és l'única, de fet, de tot Catalunya, que es troba ja en fase 2 d'emergència per sequera, amb restriccions més dures de les que hi ha a la resta del país. Els pous són a Castelló d'Empúries, i allà hi tenim la Laia Claret. Laia, bon dia.
Hola, bon dia. Nosaltres els hem pogut veure. Hi ha forats, aquests pous, i raja aigua, tanques trencades, i des del Consorci de la Costa Brava també ens diuen que en algun pou hi ha ferros extints i que potser no es pot recuperar mai més. Són pous que generen polèmica amb alguns pagesos que expliquen que treure aigua d'aquests pous fa que salinitzi la zona. Des del Consorci, el president Miquel Noguer detalla que estan estudiant qui pot haver sigut i que ho han denunciat.
Aquest fet els lamentem profundament. I en tot cas, com que ho hem denunciat, serà qui li toca, que la investigació, que són els Mossos d'Esquadra, esbrinar qui ha pogut fer això. Nosaltres, com que no, jo no hi érem, ni cap cop aquí érem, doncs per poder dir si ho ha fet un o l'altre.
Aquests pous, com deies, donen subministrament a aquests municipis que estan en fase d'emergència 2, per exemple, Roses, Cadaqués, Llançà o el Port de la Selva, i des del Consorci el que detallen és que com que Darnius-Boadella, el pantà està d'en baix, aquests pous donen fins un 7% d'aigua d'aquests municipis. Per tant, caldrà buscar alternatives. Jordi Agustí n'és el gerent del Consorci.
Haurem de captar aigua d'una altra manera, aigua salinitzada, possiblement, al final de la llera de la Muga, del final de tot, aigua salinitzada, ho passarem per una planta desalinitzadora, si les trobem, perquè realment ara doncs, hi ha una certa demanda. Bueno, en fi, és dir, ara nosaltres se'ns obre un escenari d'anar contra rellotge per intentar doncs, salvar la temporada d'estiu i que no es tanqui l'aigua de l'aixeta.
Expliquen que fa uns 2 anys que van començar a treure aigua d'aquests pous.
Doncs més problemes pel efecte de la sequera i, a més, ara per aquesta, doncs, aquesta acció que ha fet malbé aquests pous a la Costa Brava Nord. Però, de fet, la pluja d'aquests últims dies allunya l'enduriment de restriccions per la sequera. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio el conseller David Mascort, que assegura que, tot i la lleugera millora de les reserves d'aigua, descarten que es pugui aixecar la fase 1 que està vigent a tot el sistema Ter Llobregat, Mar.
Els pantans del sistema Ter Llobregat en emergència des del febrer estan ara al 17,52%, 2 punts més que fa justament 15 dies, però el conseller descarta aixecar les restriccions fins que no s'arribi com a mínim a 27 o 28% de la capacitat. Una certa millora que allunya de moment l'entrada a la fase 2.
Ara hem recollit pràcticament 13 hectòmetres més. Doncs perfecte, això ens allarga unes setmanes més l'entrada en emergència 2. Això ens va molt bé. I si plou una mica més, encara allargarem més. I per tant, segur que aquest estiu pràcticament no entrarem en emergència 2, si plou una miqueta. Doncs aquesta és una bona notícia. Ara, sortir de l'emergència 1 hauria de ploure, com li dic, bastant, per arribar als percentatges dels embassaments com els que teníem l'any passat.
Pel que fa als municipis que depenen del pantà d'Arnius-Boadella i que ja estan en emergència 2, Mascort garanteix que tindran aigua de boca a l'estiu, però adverteix que els pagesos potser no disposaran de tota l'aigua que necessiten. D'altra banda, el PSC ha reclamat la compareixença urgent del conseller per la sequera a la Diputació Permanent del Parlament. Avui mateix han registrat formalment aquesta petició perquè es pugui celebrar el més aviat possible.
Un grup de 69 bolivians que no tenen el visat vàlid per entrar a l'espai Schengen estan retinguts en un creuer al port de Barcelona. Van embarcar al Brasil en un vaixell de la companyia MSC per tal de fer una ruta pel Mediterrani. Però, en arribar a la capital catalana, destinació final d'aquests passatgers bolivians, la policia va detectar que els visats eren falsos, Joan Garcia.
I entre els retinguts hi ha famílies amb nens. Ara mateix, la policia, el consolat del país sud-americà a Barcelona i la companyia de creuers estan gestionant quina solució donen al cas. El govern bolivià atribueix la responsabilitat a la naviliera pel fet que té l'obligació, diu, de comprovar els documents del passatge per evitar imprevistos com aquest. MSC, amb qui hem parlat, diu que semblava que tenien la documentació apropiada quan van embarcar al Brasil, però que efectivament no ho és de vàlida. El creuer MSC Harmonia és ara mateix al moll adossat, el més allunyat de la ciutat, on atraquen la majoria de grans creuers. La resta de passatgers al voltant d'un miler sí que han pogut desembarcar i visiten Barcelona. Havien de sortir ahir per continuar la ruta fins a Croàcia.
És habitual, Joan, que ciutadans sud-americans s'embarquin en aquesta mena de creuers cap al Mediterrani?
Aquesta època de l'any pot passar perquè creuers com aquest fan la temporada d'hivern o bé pel Carib o bé per Sud-amèrica i ara faran l'estiu al Mediterrani. Per tant, ja que el vaixell ha de travessar l'Atlàntic, les navilieres el que fan és ofertar preus molt econòmics que aprofiten un perfil molt divers de clients. Els ciutadans bolivians els exigeix un visat per entrar als països de l'espai Schengen des del 2007. La decisió la van prendre els governs europeus per respondre a l'augment del flux migratori procedent de Bolívia.
Falta un minut per arribar a 3:15 de la tarda. Fem una pausa i de seguida les novetats de la campanya de la renda que ha començat avui.
Catalunya migdia.
Si triar és estalviar for you, estalvia triant-ne 2x1 en més de 2.500 productes, com en els Activia Fruites al pack de 4. Si en compres 2, acumules l'import de la segona unitat al pròxim xec estalvi. Fins al 10 d'abril als hipermercats Market, Web i App. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Vols estudiar una enginyeria?
A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
T'acompanyem amb el nostre model educatiu Engineering by Doing. Grups reduïts amb atenció personalitzada, projectes en equip, 50% del temps en laboratoris, pràctiques en empresa i un programa de beques al teu abast.
Participa a la jornada de portes obertes del 7 d'abril. EUS.cat.
Ja és aquí el nou catàleg Obramat 2024, amb marques professionals, estoc sempre disponible i els millors preus en codi QR per tenir-los actualitzats tot l'any. Aconsegueix-lo al teu magatzem Obramat.
Andrea Bocelli. Després d'exaurir les entrades del seu concert a Barcelona, el tercer a l'Estat en 6 mesos, anuncia una segona data al Palau Sant Jordi el 30 d'abril. No et perdis aquesta nova oportunitat de celebrar els seus 30 anys de carrera musical en directe. Entrades a andreabocelli.com.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si resideixes permanentment a l'estranger, rebràs la documentació i tota la informació necessària per votar a l'adreça on estàs inscrit com a resident. Pots enviar el teu vot per correu certificat entre el 17 d'abril i el 7 de maig i també podràs votar presencialment als llocs habilitats per l'ocasió o al consolat corresponent entre el 4 i el 9 de maig. Segueix atentament les instruccions per tal que el teu vot sigui vàlid. Més informació al 012 o a eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Hi ha herències que són com un regal.
Caigut del cel, eh?
Roger Coma torna per trobar els destinataris d'herències sense testament. I comencem amb el cas del músic català amb un pis a Madrid.
No comparteixen el cognom?
Ui. Caigut del cel, a TV3 i a la plataforma digital 3CAT. Estrena dijous després de Polònia.
Catalunya migdia.
Passant 2:15. Hisenda preveu ingressar força més que l'any passat a Catalunya, un 38% més en la campanya de la renda que ha començat avui. 523.000 contribuents s'han afanyat a primera hora a presentar la declaració de la renda. L'agència tributària adverteix que posarà la lupa en els guanys dels jocs i les apostes en línia, en els ingressos per lloguers o en els comptes a l'estranger. Madrid, Paula Brujans, bon dia.
Bon dia, sí, Hisenda vigilarà de ben a prop els que han tingut ingressos amb el joc en línia fins al punt que els enviarà una carta a casa recordant-los que tenen l'obligació de tributar. També s'avisarà per carta els que han tingut beneficis amb criptomonedes. En total, Hisenda preveu recaptar a Catalunya més de 2.700 milions d'euros. Avui, com deies, tot just arrenca la campanya, però el web ja treu fum. A tot l'estat ja s'han fet 500.000 de declaracions, una xifra alta que ha destacat la directora de l'Agència Tributària, Soledad Fernández.
A las 10 de la mañana se estaban presentando 1.450 declaraciones por minuto. Bueno, es un dato bastante llamativo, ¿no? Suponemos que es por el interés en recibir su devolución lo antes posible. Yo creo que vamos a poder devolver en 2-3... Mañana.
La declaració es pot fer fins a l'1 de juliol i com a novetat aquest cop estan obligats a fer-la tots els autònoms. Una altra novetat és que els que tenen més de 65 anys i viuen en pobles de menys de 3.000 habitants la podran fer sense desplaçar-se i a través de videoconferència des d'una oficina municipal que connectarà amb un treballador de l'agència tributària.
Per cert, Paula, que Soledad Fernández també s'ha referit a aquesta proposta de finançament singular de Catalunya que va fer el president aragonès ara fa uns dies.
Sí, exacte, i s'hi ha referit com un experiment i per això ha reclamat prudència.
Los experimentos es mejor hacerlos con un nivel de prudencia, de sensatez y de reflexión que no lleven pues, a perjudicar cosas que funcionan de una manera correcta.
I no s'ha volgut mullar més, ha dit que la possibilitat de cedir els impostos a Catalunya és una decisió política, però sí que ha defensat que el model actual funciona i és eficaç.
Una proposta. proposta aquesta del finançament singular per Catalunya, que va entrar en plena precampanya electoral. Ahir, per cert, es van conèixer les llistes electorals d'Esquerra Republicana i els consellers del govern que n'han quedat fora per aquest 12 de maig eviten atiar el foc. Després d'un debat intens en els últims dies, més de la meitat del govern actual no formarà part de la candidatura. L'absència més sonada és la de Roger Torrent, que a les últimes eleccions anava de número 3 darrere de Pere Aragonès i de Laura Vilagrà, Albert Prat.
Sí, avui és dia de digestió, més pesada per uns que per altres. Després que ahir a la nit, com deies, Esquerra provés les llistes a les 4 demarcacions. Dels 14 consellers, només 5 tenen opcions de ser diputats i tota la resta ho fien a la confiança del partit en cas que torni a manar.
Soc un home d'acció, un home executiu, un home de govern i no un home de Parlament i, per tant, cadascú ha de saber quin és el seu lloc. I si la nostra organització, el nostre projecte no està a govern, jo me'n tornaré a la meva feina, que seré de professor.
Aquest és el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, al matí de Catalunya Ràdio. Ell ha sigut un dels més exposats en les últimes setmanes, juntament amb Gemma Ubasart, de Justícia, que ha parlat a TV3.
No entraven els meus càlculs anar a cap llista electoral des del principi. Crec que el meu perfil ha sigut un perfil molt institucional.
Tampoc seran a les llistes, per exemple, Anna Simó, que ha hagut d'afrontar els mals resultats d'educació, o Natàlia Mas, que s'ha encarregat de dissenyar els pressupostos. Però l'absència que crida més l'atenció és la de Roger Torrent, que en públic ha tret ferro a la decisió.
Estic molt focalitzat en la feina al govern. Encara ens queden moltes coses per fer, moltes coses per desplegar. Tinc l'energia i la voluntat de seguir-ho fent i sé que compto amb la confiança del president i del partit.
Esquerra prescindeix de la majoria de consellers, però el partit assegura que té la intenció durant aquesta campanya electoral de treure pit de l'obra de govern.
Però a banda de noms i de llistes, aquestes hores de precampanya pel 12M també passen per promeses ja estrella d'alguns partits. Avui n'hem conegut algunes, Núria Oriol.
Doncs sí, el president aragonès i candidat d'Esquerra promet una conselleria per la llengua catalana si revalida el càrrec al capdavant del nou govern, considera imprescindible potenciar-la des de l'executiu, tenint en compte que anava a baixar l'ús social, cosa que assegura que és preocupant.
Que hi hagi una consellera o un conseller assegut a la taula del govern que tingui com a missió principal la defensa de l'ús social de la llengua catalana, dels drets lingüístics, doncs ens permetrà aquest treball de caràcter transversal. La llengua catalana és el nervi de la nació catalana i, per tant, que pugui haver-hi doncs, una conselleria que la situï com a màxima prioritat.
Comuns a sumar, per la seva banda, garanteix el dret a la visita mèdica presencial als CAPs en un termini màxim de 5 dies. La seva candidata, Jéssica Albiach, defensa que és prioritari reduir el temps d'espera i, per fer-ho possible, garanteix endreça pressupostària.
El 25% del pressupost de salut ha d'anar destinat a l'atenció primària. L'atenció primària no és la porta d'accés al sistema, ha de ser el cor del sistema. Ningú, com el teu metge, com la teua metgessa, te coneix i sap cap a on poden derivar les malalties o els símptomes que pateixes.
Albiach ha criticat la gestió del govern d'Aragonès perquè assegura incomplert els acords en aquesta matèria, malgrat tenir un dels comptes més elevats en salut.
Per cert, que ara que parlem d'aquesta precampanya electoral, el fitxatge d'Esquerra Republicana per les eleccions europees, el meteoròleg Tomàs Molinà assegura que feia temps que li rondava pel cap el fet de fer el salt a la política i que incorporacions com la seva, diu, són bones per sacsejar-la a la política. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, la primera que ha fet des que va ser anunciat candidat, el Tomàs Molinà ha rebutjat obertament el macroprojecte del Hard Rock al Camp de Tarragona, però ha dit que una bona manera de decidir el seu futur seria votant.
Jo crec que hauríem de normalitzar també els referèndums. Sempre estem parlant del referèndum. Clar. Ah, molt bé, referèndum amunt, referèndum... Doncs normalitzem...
Multireferèndum.
Això ho dic jo, que sóc un molt nou en la política, que quedi clar.
Tomàs Molinà anirà de número 4 a la candidatura dels Republicans i tot i que les últimes eleccions només en van entrar 3, confia que sortirà elegit eurodiputat. D'aquí a 7 minuts seran 2:15. Israel mira de justificar-se per l'atac mortal que va matar 7 cooperants de World Central Kitchen en una espiral de crítiques que no s'atura. La fiscalia polonesa ha obert una investigació per la mort del seu conciutadà, mentre la diplomàcia canadenca avisa a Israel que li farà complir la llei internacional. En un article en un diari israelià, el fundador de l'ONG, el cuiner José Andrés, ha assenyalat el bloqueig total d'Israel a Gaza com el responsable directe de la tragèdia. Jerusalem, Roser Oliver, Olivella, bon dia.
Bon dia.
Preocupació a Israel per la constant pèrdua de legitimitat internacional. L'assassinat de 7 cooperants, 6 dels quals ciutadans de països aliats, fa tema que pugui augmentar la pressió perquè s'aturi la guerra. El cap de l'estat major de l'exèrcit israelià ja ha admès que l'atac va ser un error.
I want to be very clear.
Vull ser molt clar. L'atac aeri no es va llançar amb la intenció de perjudicar els cooperants a l'ONG. Va ser un error fruit d'una identificació errònia a la nit, en plena guerra i en condicions molt complexes. No hauria d'haver passat.
Però el cert és que els tres vehicles portaven els logotips de l'ONG i havien comunicat amb antelació el trajecte i l'horari del comboi. Segons el diari Haaretz, l'exèrcit va identificar un home armat en el camió escortat pels tres vehicles atacats i es va pensar que era de Hamas, però podria ser l'encarregat de seguretat per evitar assalts de gent famolenca o de contrabandistes. Segons aquestes informacions, el comboi va arribar al magatzem de Wall Central Kitchen, on s'hi van quedar tant el camió com l'home aparentment armat. L'atac contra els tres cotxes dels cooperants es va produir més tard. El diari també informa de les queixes d'una font de l'àmbit de la defensa pel caos militar que hi ha a Gaza, on afirma que els comandaments sobre el terreny llencen atacs sense cap preparació. Des de l'inici de la guerra ja han mort prop de 200 treballadors humanitaris. La diferència és que fins ara eren palestins.
I d'altra banda, l'OTAN estudia un suport militar a llarg termini per Ucraïna, inclòs un fons quinquenal de 100.000 milions d'euros. Els ministres d'exteriors aliats, reunits avui i demà a Brussel·les, intenten establir una estructura sòlida i més previsible per coordinar l'ajuda a Kiev mentre lluita contra la invasió russa. Anem a Brussel·les. Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Més ajuda a Ucraïna i, sobretot, més a llarg termini. L'OTAN defensa que Kiev necessita tenir més previsió a anys vista sobre l'assistència militar i discuteix noves fórmules per fer-ho possible, amb una proposta sobre la taula d'un fons de 100.000 milions pels pròxims 5 anys. Ho tracten fins demà els ministres d'Afers Estrangers aliats i les decisions s'esperen per la cimera de caps d'estat a Washington al juliol. Jens Stoltenberg, secretari general de l'OTAN.
We need to shift.
Hem de canviar les dinàmiques del nostre suport. Hem d'assegurar una assistència fiable i previsible a Ucraïna a llarg termini, de manera que depenguem menys de contribucions voluntàries i més de compromisos de l'OTAN, menys d'ofertes a curt termini i més de compromisos multianuals.
La reunió avui i demà de ministres d'Afers Estrangers servirà també per commemorar el 75 aniversari de l'OTAN mentre continuen les negociacions entre aliats per decidir el nou secretari general. L'holandès Mark Rutte té suports majoritaris però topa amb l'oposició d'alguns països, entre els quals Hongria.
D'aquí a 3 minuts seran 2:15. 9 morts i més de 800 ferits és el balanç final del terratrèmol de 7,2 punts que hi ha hagut aquesta matinada a Taiwan. És el terratrèmol més important dels últims 25 anys allà. El sisme, que ha tingut fins a un centenar de rèpliques, també ha destruït almenys una trentena de cases i ha deixat més d'un centenar de persones atrapades entre la runa. Pequín, Francesc Canals.
Bon dia. Els mòbils i les càmeres de seguretat a Taiwan han captat alguns dels moments més impactants, com quan la forta sacsejada ha causat l'enfonsament parcial d'un edifici que ha quedat dempeus però marcadament inclinat a la ciutat de Hualien, la més afectada a la costa est de l'illa. Era a l'hora punta del matí. El metro de Taipei s'ha hagut d'aturar una hora i el Japó i les Filipines han decretat una alerta de tsunami que s'ha anul·lat al cap d'un parell d'hores. Jornada dura per als equips de rescat per socórrer desenes de persones atrapades en edificis insegurs, com reconeixia un bomber a Hualien.
A cada moment que el nostre equip es mou, l'edifici es va fent més inestable i hem de garantir la seva seguretat abans de treure cap persona.
El sisme de magnitud 7,2 ha sacsejat ponts i vies de tren i fins i tot ha causat el despreniment en diversos penya-segats. Hi ha hagut una cinquantena de rèpliques. Els treballadors de les indústries taiwaneses més punteres, com el principal fabricant del món de semiconductors més avançats, TSMC, han aturat una estona la producció, però sense cap més alteració. Ha estat el terratrèmol de més intensitat a Taiwan en 25 anys, des del que hi va haver el 1999, quan van morir més de 2.400 persones. Aquella tragèdia va decidir les autoritats a endurir les mesures antisísmiques.
Tornem a casa nostra. Els metges i les infermeres dels centres d'atenció primària faran constar a les històries clíniques dels pacients la seva situació social, familiar o econòmica que pot estar afectant la seva salut. L'objectiu és millorar el tractament de la seva malaltia. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
A veure, posem-ne algun exemple.
Mira, sí, estem parlant, per exemple, de la mort d'un familiar, la soledat no desitjada o quedar-se a l'atur, situacions amb què ens podem trobar al llarg de la vida i que afecten la salut en un 90% dels casos. Ho explica Berta Rodoreda, que és infermera del CAP Santpedor i investigadora de l'ICS de la Catalunya Central i creadora d'aquesta nova eina.
A part de tindre un sucre mal controlat, que tens que t'està agreujant aquest sucre mal controlat? És una informació molt valuosa per intentar adequar el tractament, no? Pot ser des d'una escolta activa fins a una prescripció social. Se mire més el tema de no sobremedicar o sobrediagnosticar, no?
I això, Mònica, com es feia fins ara?
Doncs els metges ja tenen en compte aquests determinants socials a l'hora d'atendre els seus pacients, però a la història clínica només hi fan constar la malaltia que tenen i el tractament, i no la circumstància que pot agreujar-la o fins i tot ser-ne la causa.
Una persona que mena insomni perquè no arriba a final de mes i està a punt de perdre la casa amb els seus dos fills, és inevitable que tingui insomni i ansietat. Jo el puc tractar amb algun fàrmac, però molts fàrmacs que li doni, l'insomni i l'ansietat la tindrà. Per què? Perquè té un programa gros al darrere. Per tant, és necessari tindre-ho registrat, és molt necessari.
De moment, aquesta nova eina s'ha implantat als centres d'atenció primària de l'ICS a la Catalunya Central, però durant aquest any Salut vol que s'inclogui a tots els centres de primària de Catalunya.
Hem sentit els senyals horaris a 2:15. Una trentena de dones pageses i ramaderes de tot Catalunya comencen avui a Tarragona un curs per aprendre a pilotar drons, una eina que pot facilitar la gestió i el control dels conreus o dels ramats. Però més enllà de la pròpia formació, la iniciativa busca també donar suport a les dones que treballen en un món, el rural, que encara està força masculinitzat. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
La iniciativa promoguda per la Federació d'Associacions de Dones Rurals i subvencionada íntegrament per l'empresa IKEA dona accés a una titulació de pilots de drons i proporciona tècniques per fer mapes i plànols de grans extensions de terreny. És un curs gratuït amb capacitat per a 30 alumnes, pel qual s'hi havien interessat 50 dones. La formació, però, també obre portes en el món rural, en què l'home encara té un rol més destacat que el de la dona. En parla Anna Martí, presidenta de FADEMUR Catalunya i de l'Associació pel Desenvolupament Rural amb Mirada de Dona.
En ple segle XXI les desigualtats hi són a tot arreu, però el món rural és un món més masclista, tot i que està evolucionant, no? I necessitem això, no? Donar eines, doncs, perquè les dones desenvolupin elles al 100% per si soles els projectes.
El curs s'impartirà a unes 500 dones a tot l'estat i s'emmarca en el programa Pla Allen Rural d'IKEA per la millora de la situació professional i econòmica de dones que treballen en el sector agroalimentari i en l'àmbit rural.
I encara parlant del món rural, el govern francès presenta avui un projecte de llei pel sector agrícola del país que respon a les reivindicacions dels pagesos, però que indigna les ONGs perquè consideren que margina la transició ecològica. París, Isabel Galí.
La llei té un titular clar: produir més, però amb menys restriccions. O sigui, sobirania alimentària i més traves a les importacions i, alhora, menys normatives ecològiques internes. La victòria del principal sindicat d'agricultors és clara, perquè aquestes eren les exigències dels propietaris de les grans explotacions durant les protestes del febrer, no tant dels que han estat redirigint els seus cultius per complir amb les normes bio i les exigències de disminució d'ús de pesticides molt dures a França. Uns i altres hi guanyen, en tot cas, en la reducció de paperassa. El preàmbul de la llei es declara l'agricultura d'interès general major, una categoria que ja s'utilitza per al medi ambient, i tot i que el ministre de l'Agricultura assegura que això no tindrà cap impacte significatiu, les associacions de consumidors temen que, en cas de xoc entre els interessos agrícoles i els de salut pública, per exemple, els primers prevalguin sobre els segons.
Passant 3 minuts de 2:15, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
Obrim ara el quiosc. Quin és l'ambient ara mateix, Marc Güell?
Bon dia, Ricard. Avui les portades van plenes de les conseqüències del canvi climàtic.
Consells per la vostra economia. Per on perd la butxaca?
Per la pujada de preu.
Per culpa, Elon Musk ha anunciat que té intenció d'enviar a l'espai un nou satèl·lit.
Manu Guix, et dedica aquesta cançó. Felicitats.
Vull moments que et moris per ballar.
Senyores i senyors, bon dia.
El Matí de Catalunya Ràdio. T'acompanyem cada dia de 6 a 1. Amb Ricard Ostrell.
Catalunya migdia.
Hi ha un lloc
on viuen totes les paraules.
Paraules són paraules.
Paraules sonores.
Paraules obertes.
Paraules fins i tot trencades. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucant ofertes de compra que no respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Catalunya migdia.
L'obra Triomfador, de Joan Jordi Miralles, ha estat guardonada amb el Premi Crítica Serra d'Or de novel·la 2024. Els actors i dramaturgs Nau Albert i Marcel Borràs, per la seva banda, s'han endut el Premi de la Trajectòria Teatral. Aquest migdia s'han lliurat els Premis Crítica Serra d'Or. Barcelona, Montse Camps.
Joan Jordi Miralles, que va estar 4 anys a la Masia del Barça als anys 90, fa amb Triomfador el retrat d'un ambient de competitivitat, violència i abusos basada en l'experiència i convertida en ficció. I en el recull del Premi de novel·la ha fet aquesta crida.
El que no és cap ficció és que a l'interior d'aquella residència es van perpetrar abusos i que alguns els van patir més que d'altres. La novel·la posa el focus en aquesta gran obscenitat. Uns pares, amb la millor intenció del món, van oferir els seus millors anys amb els seus fills al Barça, amb el convenciment que el Barça vetllaria per ells. I el Barça no ho va fer. I mai no ha assumit cap responsabilitat.
En Arts Escèniques, tot el que passarà a partir d'ara, dirigit per Glòria Balanyà, un viatge cap a la maduresa d'un adolescent, ha rebut el premi en Arts Escèniques de Teatre. I Montse Colomer Pujol, per Celebration, ha rebut el premi en Dansa.
Desitjo sempre, o suggereixo, que balleu una estona cada dia. Ballar és saludable. És bo pel cap, pel cos i per l'ànima. Penso que moltes vegades posem massa èmfasi en tot el que és la ment, que està molt bé, però deixem de banda el cos. I el cos, segons una amiga ballarina, la Lara Brown, diu que el cos és l'única cosa que ens pertany.
També s'ha reconegut la llum mirada de Vicenç Llorca en poesia.
Ana Orantes, en ejercicio de su libertad, nos visitó.
L'espai escènic Joan Brossa presenta Songs for the Beach Witch Woman, un muntatge inspirat en el cas real d'Ana Orantes, assassinada pel marit després d'explicar els maltractaments que rebia per part d'ell en un programa de televisió. El crim va impulsar la primera llei integral contra la violència masclista a tot l'estat espanyol l'any 2004. A Barcelona, Marta Vives.
Mariona Naudín firma aquesta peça que balla entre la performance, la música i el teatre. Un espectacle irreverent que investiga el mecanisme que divideix l'esfera pública de la privada i com aquest determina què es pot dir i què no, a partir del cas d'Ana Orantes.
Ella va anar a un plató televisiu. És la primera vegada que una dona parla així en públic, no? En una televisió pública, sobre algo que estava amagat i totalment prohibit, clausurat a la vida privada. L'he vist mil vegades i m'he preguntat mil vegades per què ho va fer.
L'espectacle és un late show televisiu de dues dones monstre que interpel·len a l'espectador.
És una espècie de cabaret, programa de tele, infernal, parlem al públic, fem cançons, parlem de l'Ana Orantes, parlem de la violència.
Segons Naudín, aquesta peça vol reivindicar la veu de les dones tan sovint silenciada.
Que les dones ens hem estat apartades d'aquest poder, no? D'aquesta paraula pública, se'ns ha posat en dubte, hem hagut de parlar des d'altres llocs.
Songs for the Beach Witch Woman es podrà veure a l'Espai Brossa fins al 21 d'abril.
La ciutat de Lleida podria recuperar aquest any l'únic complex amb diverses sales de cinema comercial. Dues empreses del sector a escala estatal s'han interessat per comprar les instal·lacions dels antics cinemes Laurent al barri de Capont, que han sortit a l'ensubhasta. Lleida, per Joan Álvarez.
Lleida no té un complex d'aquestes característiques des que els Laurent van tancar el juliol del 2015. Luis María Arnaiz, director de l'empresa de subhastes Trademat, que s'encarrega de la liquidació, ha assegurat a aquesta emissora que les firmes que tenen més possibilitats de licitar són les que estan estan vinculades al sector.
No cabe duda que es una oportunidad comprar una sala de cine. Ya con licencia para abrir dentro de en 3 meses podrían estar proyectando, o después de verano, como mucho.
Les antigues instal·lacions estan molt abandonades i vandalitzades. També surten a subhasta 200 places de pàrquing, tot plegat valorat en uns 6 milions d'euros. Cinemes Lauren, amb sales arreu de Catalunya, es va dissoldre l'any 2018.
Thank you. I'd like to start off with a heartfelt apology.
Aquesta és la veu del còmic nord-americà George Carlin en un monòleg nou penjat aquest any 2024. Però ja no es pot trobar a cap plataforma després que la família de l'humorista va denunciar el podcast que el va publicar. Quin és el problema? Doncs que Carlin fa 16 anys que és mort i tota la peça es va generar amb intel·ligència artificial. Washington, Francesc Garriga.
A principis d'any, el podcast Dutzy, que gestionen dos humoristes, va penjar un monòleg d'una hora de l'històric monologuista George Carlin. Però una setmana després el van retirar. La raó? La família de Carlin els va denunciar. Aquesta setmana hem sabut que tot plegat ha quedat resolt. Els dos humoristes asseguren que ells van fer el guió, per bé que el podcast, ja retirat de totes les plataformes, la introducció deixava entreveure que s'havia generat amb un model d'intel·ligència artificial. L'especial, d'una hora, era un monòleg d'actualitat amb la veu de Carlin i seguint força el seu estil. Carlin va morir el 2008. Segons la família, es tractava d'un ús inacceptable i no autoritzat de la imatge de Carlin. A més, destaquen que amb l'acord, que no aclareix si inclou compensació econòmica, es posa a ratlla, diuen, l'ús de la intel·ligència artificial. El mateix podcast ja havia hagut de retirar un episodi on s'emetia un altre monòleg a càrrec d'un fals Tom Brady. Els advocats de l'ex-quarterback també van presentar denúncia.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Informació esportiva centrada tot el matí en el seguiment a Luis Rubiales, l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, que ha tornat de la República Dominicana, on estava, i tan bon punt aterrat a Madrid, l'han detingut.
La Guàrdia Civil l'ha arrestat a l'aeroport de Barajas i poques hores després ja l'ha posat en llibertat. De seguida anem fins a Madrid.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Rubiales ha estat el protagonista del matí, avançant la seva tornada des de la República Dominicana i durant tot el matí. S'ha creat molta expectació a l'aeroport de Barajas, a Madrid, per captar l'arribada de l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol. No s'ha perdut cap detall d'aquesta arribada al Jordi Brascó. Jordi, quina és l'última hora ara mateix?
Doncs que Rubiales ja ha estat posat en llibertat després d'haver estat unes hores detingut per la Guàrdia Civil. Ha estat un matí ple de confusions aquí a l'aeroport de Barajas. El vol procedent de República Dominicana en què viatjava Rubiales ha aterrat una mica abans de les 11 i tots els passatgers han anat sortint per la porta, tots menys Rubiales. La cinquantena de periodistes que l'esperaven feien broma cada vegada que apareixia un viatger calb que se li assemblava. Mentrestant, Rubiales estava a les dependències de la Guàrdia Civil del mateix aeroport, on els agents li han incautat el material electrònic i li han informat oficialment del delicte pel que se l'està investigant. Rubiales ha demanat la presència de la seva advocada, fet que ha allargat tot el procés. Un cop li han llegit els seus drets, ha estat posat en llibertat. Fonts judicials havien informat que no tenien intenció de detenir Rubiales, però això no treia que la Guàrdia Civil, en plena investigació, el pogués retenir. Ara el calendari depèn de la jutge de Majadahonda que porta el cas. Ha estat ella qui ha declinat citar-lo avui i ho farà en un futur pròxim. A Rubiales se l'investiga per un possible delicte de corrupció i blanqueig de capital en relació amb uns contractes irregulars lligats a l'adjudicació de la celebració de la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita.
Doncs Luis Rubiales posat en llibertat, com ara ens explicava el Jordi Brascó. De moment no hem pogut sentir Luis Rubiales quan ha arribat aquest matí a Madrid, però sí que podem sentir-lo en l'avançament de l'entrevista que li ha fet la periodista Ana Pastor per la Sexta i que emetran aquesta nit.
Tramiga la UEFA, la FIFA, los medios.
Eso lo está diciendo usted.
Déjeme terminar, que luego me dice que no me interrumpe. La UEFA, la FIFA, los medios, la justicia, mi tío Juan, Jennifer Hermoso, las jugadoras. Es decir, al final el retrato que hace es de una conspiración en la que todo el mundo va contra usted.
Hay muchísima gente que me apoya y que lo agradezco. La gente que me conoce y que es mi amiga no me ha abandonado. Y la gente por la calle, por ejemplo, en este último tema del que estamos hablando, muy mayoritariamente. Muy mayoritariamente. Otra cosa es pues lo que vendan los medios, pero no tiene nada que ver. Se ha calado que hay una persecución bestial contra mí y que hay gente que por estar cerca mía le está afectando.
Doncs bé, tornem a parlar del Barça i la Champions, i aquest partit amb el PSG. I atenció, perquè el PSG, que és el pròxim rival del Barça a la Lliga de Campions, s'ha fixat i ha preguntat per dos jugadors blaugranes. Fa unes setmanes es va produir una reunió entre el Barça i el club francès, Ramon Salmurri.
Un emissari del Paris Saint-Germain i un representant del Barça. Una reunió que es va fer fa unes 3-4 setmanes a Barcelona i dos noms damunt la taula. El primer, el de Jules Koundé. El Paris Saint-Germain, amb necessitat de fitxar futbolistes francesos, tenint en compte que Koundé és internacional per la selecció francesa i que el PSG vol rejuvenir la plantilla. L'absència, o la futura absència, de Kylian Mbappé fa que el PSG es fixi en el mercat de futbolistes francesos i per això s'ha interessat en el central del Barça, un Barça que de moment manté la via oberta. L'altre nom damunt la taula va ser el d'Héctor Fora. Es va sondejar el seu nom, un jugador que agrada especialment a Luis Enrique i que cobriria el forat que deixa la probable sortida de Graf, com va explicar Xavi Campos al Barça reservat. Aquí la resposta del Barça va ser molt més contundent. Fort, de moment, no es mou.
I a tot això, Salmurri, avui juga al PSG.
Semifinals de la Copa, avui quan passin 10 minuts de les 9 del vespre contra el Rennes. El Lió espera arribar a la final i el PSG busca la segona final de l'era Luis Enrique després de la Supercopa. L'Ucho té la baixa de Beraldo, expulsat contra l'Olímpic de Marsella el cap de setmana, i recupera Skriniar, el central, que ja va tenir uns minuts contra el Marsella.
Indicador i música de recomanació. Avui dimecres toca el podcast Girona reservat. Eduard Solà, què hi trobem aquesta setmana?
Té tres potes. Una...
De seguida l'Eduard Solà, que el tenim acabant d'enllestir aquest Girona reservat. I ara sí, Eduard, el que et preguntava, aquesta setmana, en aquest episodi del Girona reservat, què hi podem trobar?
Doncs mira, Laia, deien que tenim un Girona reservat molt musical, perquè hem analitzat les cançons que es poden sentir a Montilivi els dies de partit, tant abans, durant com després. I perquè hem tingut, a més de com a convidada, la Marta Rivera, que és una actriu i cantant gironina molt vinculada al club, perquè el seu avi, el pare, un oncle i un cosí van jugar al primer equip del Girona i que està especialitzada en musicals. Per exemple, ens ha parlat de les relacions que hi ha entre l'espectacle del futbol i l'espectacle al teatre. Quin paper faria Mitchell, per exemple, en un musical? A més, li hem deixat sentir la banda sonora de la transmissió del Girona al Tot Gira i ens ha donat la seva opinió com si fos una coach d'eufòria. Saps què ens ha dit, Laia, sobre les nostres cançons?
A veure, què us ha dit?
Doncs heu de sentir el Girona reservat. A més, hem parlat també amb Jordi Bentanachs, un dels directors del 30 Minuts, que TV3 estrena aquesta setmana, aquest diumenge, després del Telenotícies, i que es titula Orgull Gironí i que repassa aquesta temporada històrica.
Té tres potes. Una, la part d'Orgull Gironí més estàndard, que és doncs, veure com s'està creant aquesta afició, no? Sobretot entre els més joves. Doncs veure com s'ha remogut la ciutat a tots nivells. Després, la segona pota seria l'esportiva, aquest interrogant que tenia tothom, no? Com pot ser que aquests jugadors juguin tan bé, no? Que siguin líders tantes jornades, que és el que ha passat. I després l'altra pota és l'empresarial, no? Que hi ha aquí darrere, com s'organitzen. Doncs tenim la veu de tots els propietaris.
I doncs avui hem tingut doble recomanació. El Girona reservat i de pas també un avançament d'una altra recomanació, que és aquest 30 minuts d'Orgull Gironí, a més amb el Jordi Bentanachs, i al darrere hi ha el Jordi Bentanachs. Segur això sinònim de qualitat també d'aquest 30 minuts. I deixant el Girona, ja tenim convocatòria pel Catalunya-Paraguai. Hem conegut aquest migdia la llista de convocades per aquest partit pel Catalunya-Paraguai de diumenge, que juga Palamós, i Laura Cullell destaca la Leila Wahabi, Vicky Losada i Marta Torrejón.
Sí, a part de la defensa del Barça, la portera Gemma Font és l'altra blaugrana que està convocada amb l'absoluta. El Llevant Les Planes és el club que, juntament amb el Sevilla, té més representació. Berta Bou, Baudet, Laura Martínez i Irina són les convocades de l'equip del club català. Serà Xavi Llorenç qui dirigirà la selecció catalana, que torna al terreny de joc després de 5 anys. El tècnic ha explicat que ha sigut difícil fer aquesta llista de convocades perquè són unes dates complicades, ja que la selecció espanyola ha agafat moltes jugadores catalanes.
Les circumstàncies de la realitat ens porten a la selecció que hem dit, que és boníssima, i clar que ens agradaria a tots i totes, i no jugar a Palamós. Podríem jugar a un camp de 100.000 persones si portem a tot, però és que podríem jugar, a veure, cuidado amb el que dic, contra Espanya, si tinguéssim totes. Perquè tenim un equip i unes catalanes molt competitives.
El partit es podrà seguir el diumenge a les 12 per TV3.
I per cercar el nou equip de Jonathan Giraldez de la propera temporada, el Washington Spirit de la Lliga Femenina Nord-Americana, ha anunciat el fitxatge a Lacey Santos, jugadora de l'Atlètic de Madrid pel pròxim any. Ho ha fet amb un comunicat que inclou una declaració del tècnic del Barça elogiant la jugadora, el seu fitxatge i el que portarà el seu nou equip. Una declaració que ha generat certa polèmica. El tècnic, però, argumenta que no ha fet cap declaració, que per això no hi ha cap vídeo ni àudio en aquest comunicat, només és un comunicat escrit. La versió del tècnic és que el seu futur club va extreure aquesta declaració de converses quan parlaven de possibles incorporacions, com és Lacey. Aquestes coses són habituals als Estats Units. Giraldez, però, assegura que està centrat 100% en el Barça i ja ha deixat clar que no tornin a fer servir el seu nom per una cosa semblant fins al mes de juny, quan ja es desvinculi definitivament del Barça. Fem una pausa i tornem.
Catalunya migdia.
Marc, vaig a buscar un trosset de formatge a la nevera.
Marc, pots venir un moment, si us plau?
El servei d'entrega a domicili de Bon Preu Esclat Online arriba a Barcelona. O, si ho prefereixes, el punt de recollida més proper. El quilòmetre zero, més a prop que mai. Bon Preu i Esclat.
A la Ville de Barcelona.
Tenim entrenador nou, el Dragan Matijanovic.
Jo no busco waterpolistes, jo busco gladiadors.
Soc el capità de la selecció des dels 15 anys. A mi no jugo, no.
Quin pallasso.
Álvaro Cervantes és Manel Estiarte i Jaime Llorente, Pedro García Aguado. La història d'un equip llegendari. 42 segons, estrena a TV3 aquesta nit, és la gran pel·lícula.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Màxima competició europea avui al waterpolo. L'Atlètic Barceloneta rep el Ferencvaros, hongarès, líder imbatut, Maria Guixà, en un partit transcendent per a l'equip mariner.
Sí, és un partit importantíssim per l'Atlètic Barceloneta, que busca la segona victòria en aquesta fase de quarts de final. Recordem que es va estrenar amb triomf davant el Brescia i va perdre a la jornada passada 10-7 a la piscina de l'Olympiacos. Avui, qui visita la Sant Sebastià és el líder imbatut, el Ferencvaros d'Hongria, un equip a qui analitza Àlex Bustos, un dels jugadors mariners, y parla del partido de esta tarde.
Intentando frenar lo máximo posible su juego dinámico, ese juego rápido que les guste a ellos, por supuesto teniendo un control de pelota absoluto y no, intentando no cometer errores ni en los pases ni en los lanzamientos para que ellos tengan esa facilidad de salir al contraataque, que también es una de sus armas.
El Ferencvaros es líder en ple de victòries. Atlètic Barceloneta i Olympiacos comparteixen segona posició amb 3 punts, mentre que el Brescia és el quart sense encara haver puntuat. Recordem que la competició arriba ja a l'Equador. Els dos primers d'aquesta fase seran els que disputaran la final a 4.
En aquesta segona fase avui també juga el Brescia Olympiacos i a la Lliga, partit de la 18a jornada, resultat ja definitiu, Sabadell 15, Canoe 5. I també afronta competició europea. Aquesta setmana és el Barça de bàsquet. Demà rep a casa el Maccabi de Tel Aviv a l'Eurolliga i Marcos García, el tècnic Roger Grimau, reconeix que enguany no hi ha setmana tranquil·la.
Exacte, demà contra el Maccabi a l'Eurolliga per intentar el camí d'aquest top 4 que vol tenir el Barça a l'Eurolliga, i diumenge contra el Madrid a la Lliga per intentar no perdre pistonada. El Madrid és el líder amb moltíssima distància. Roger Grimau admet que és una setmana clau.
Sí, però és que porto setmanes claus des que he començat, i això és així. Conforme va acabant la lliga regular de les dues competicions, tot s'apreta més o tot requereix o tot pren més importància.
Demà en parlarem amb calma, però el Maccabi és l'equip més anotador d'aquesta Eurolliga. En aquest context, Grimau creu que el Palau Blaugrana pot marcar la diferència.
El Palau, com ve durant tot l'any, està espectacular, sempre està al nostre costat, sempre està omplint. Evidentment, els necessitem i sabem que estarem. Vull dir, no, aquí no hi ha cap mena de dubte. Jo crec que demà serà un Palau espectacular i que espero que ens ajudin i ens arrosseguin en els moments que més ho necessitem.
Els Mossos d'Esquadra i també la seguretat del Barça han plantejat, ens diuen, un reforç especial en el dispositiu de cara a aquest Barça-Maccabi de demà.
Aquests dies s'està disputant la Itzúlia, la volta ciclista al País Basc, amb la participació de 3 dels 4 grans del ciclisme mundial. Isaac Vilalta, de moment, és Roglic i el Kimano.
Sí, perquè l'eslovè va imposar la contrarrellotge del primer dia i després de dues etapes es manté com a líder. Ara s'està disputant la tercera. A la Itzúlia hi coincideixen Roglic, Vingegaard i Evenepoel. I dels quatre magnífics del ciclisme mundial en proves per etapes, només hi falta Pogacar, que recordem, va disputar i guanyar la Volta a Catalunya. A la general, Roglic és líder, Evenepoel és tercer i Vingegaard sisè. Juntament amb tots ells també competeixen al País Basc els catalans Marc Soler, Joel Nicolau, David de la Cruz, Edu Prades, Roger Adrià i Pau Miquel. El del Kern Pharma va ser quart en un sprint selectiu en l'etapa d'ahir. També ahir el seu company d'equip, Kiko Galván, va aconseguir un altre top 10 a França. El de Lliçà d'Amunt va acabar novè a la primera etapa de la Volta a la regió del Loira i confirma així el seu bon moment de forma.
I en natació, el tarragoní Carles Coll ha tingut una molt bona actuació als campionats universitaris dels Estats Units. Era una de les proves de més nivell que encara quedaven per disputar en aquests mesos previs als Jocs Olímpics. Carles Vila.
Va aconseguir classificar-se per totes les finals en les diferents modalitats que disputava. Tot i que està força satisfet de la seva actuació, Coll esperava fins i tot uns millors resultats en aquests campionats.
Hi ha molta gent de molt alt nivell que bueno, estarà a finals mundials, olímpiques i tot. Aleshores, l'objectiu era passar a les finals, o sigui, estar al top 8. Sempre a 200 braçava molt bé, vaig quedar tercer i cinquè. La veritat que jo esperava... Bueno, el 100 braç era una prova que estava molt... Estàvem tots molt junts i jo m'esperava inclús guanyar, però bueno, no ha pogut ser aquest any i haurem de treballar per intentar-ho l'any que ve.
Recordem que Carles Coll ja té assegurada la seva participació als Jocs Olímpics, on disputarà els relleus 4% amb l'equip espanyol.
I de la natació tornem al futbol, en aquest cas a la segona divisió. L'Espanyol té aquest dissabte la primera de les 9 finals per aconseguir una de les places d'ascens directa i contra l'Albacete volen ampliar la ratxa a 8 partits sense perdre. Arnau Mercader.
Sí, amb una victòria els pericos es poden situar novament en les dues primeres places, és a dir, les que donen l'ascens directe a primera. Preguntat per l'ansietat de l'equip en una lliga tan ajustada, el central de l'Espanyol, Leandro Cabrera, ha respost així.
Bueno, creo que esa ansiedad es la que tienen todos los equipos ahora mismo. Es muy difícil enganchar victorias consecutivas, no solo para el español, sino para el resto de competidores que estamos ahí arriba. Qué mejor manera de matar un poco la liga que empezando este fin de semana.
Cabrera ha asegurat que, tot i la dificultat de la competició, tenen molta il·lusió en el tram final de temporada.
Llevamos mucho tiempo entrenando e intentando llevar los partidos de la manera que caiga a nuestro lado. Al final la categoría es complicada, es complicado ganar. Obviamente es difícil con los cambios de sistema, con un poco todas estas cosas que han venido pasando, pero bueno. Bueno, estamos entrenando muy bien y con mucha ilusión de cara a estos dos meses que nos quedan por delante.
Els blanquibraus, però, no es poden relaxar. D'aquí dues setmanes tenen un duel clau contra el Leganés, el líder de segona.
Aquest vespre juguen 4 partits avançats a la jornada de l'hoquei Lliga femenina. Isaac, això és perquè alguns equips del cap de setmana tenen partits importants a la Champions.
En efecte, al cap de setmana juguen els partits de tornada dels quarts de final de la Champions i això ha retocat els horaris de la jornada de Lliga. Aquest vespre jugaran el Palau Igualada, Gijón, Sant Cugat, Manlleu, Cerdanyola i el Voltregà, Vilassana. Molts d'aquests equips tindran la mirada posada en la cita del cap de setmana, com és el cas del Vilassana, que haurà de remuntar a la pista del Gijón per seguir viu a Europa. Del partit d'avui a Voltregà en parla la jugadora Victòria Porta.
Al final és un partit més de Lliga, té els seus al·licients importants de voler guanyar i són 3 punts més a la Lliga. I després doncs, potser sí que hi ha una mica més de motivació per dir, hòstia, va, marxem d'un últim partit amb bones sensacions, però encara el dissabte encara més bones sensacions.
Tots els partits d'avui es jugaran a les 9.
L'expilot lleidatà Emili Alzamora torna a la primera línia del motociclisme 2 anys després de trencar amb els germans Márquez i la seva tornada, Damià Aguilar, coincideix amb els 25 anys del seu Mundial.
L'efemèride és a l'octubre. L'expilot de Lleida recorda que fa 25 anys van construir un equip guanyador per assolir el títol de 125.
Ja quan tens una certa edat, no?, amb 50 anys, veus pues, que quan ets jove no et dones compte de la gent que hi ha darrere d'un equip, la gent que t'ha ajudat, sobretot gent com el meu mànager Dani Matraín, que per mi va ser una part clau de la meva carrera esportiva, veure l'Àngel Nieto també, com va confiar en mi, no?, en un moment molt difícil.
Emili Alzamora ha presentat avui a Montjuïc un nou projecte de representació de joves pilots. Amb el suport de patrocinadors i de l'empresa de representació 72 Sport Group de l'extenista Galo Blanco, l'expilot de Lleida obre una franquícia de joves motoristes. I quan el seu exrepresentat, Marc Márquez, El Zamora creu que pot ser campió aquest any, començant per guanyar la setmana que ve a Texas.
És competitiu i és una moto que la característica Ducati necessita el seu temps també, una mica d'adaptació, com és lògic. Quan li vinguin circuits favorables no tinc cap dubte que aviat, i ara jo crec que el calendari té marcat, senyalat Texas, que si li surten bé les coses i bueno, pot quadrar bé la posta a punt i tindre la calma i la serenitat, no tinc dubte que pot ser un gran moment. El Marc pot guanyar a Texas i a tots els circuits.
El Zamora, que en això del màrqueting es belluga bastant bé, diu que la compra de MotoGP per l'amo de la Fórmula 1 és una notícia molt bona per al creixement del motociclisme.
I encara motor, la Federació Internacional de Motociclisme beneeix l'adquisició de MotoGP per part del propietari de la Fórmula 1. En un comunicat afirma que té el convenciment que els campionats que gestiona juntament amb Dorma es beneficiaran de la força i la qualitat de difusió de Liberty Media Corporation. I acabem la informació esportiva d'avui amb més informacions aquest dimecres en format més breu amb la Marta García i comencem amb repassant informacions de l'hoquei patins.
Sí, perquè el blaugrana Matías Pascual ha passat amb èxit pel quiròfan per operar-se de les seqüeles de la fractura de tíbia i peroné, que ja se va operar durant el Mundial de San Juan a Argentina. Això va ser en novembre del 2022. Ara el temps de recuperació està entre 8 i 10 mesos. I d'altra banda, el noi Freixenet i Blai Roca han arribat a un acord per ampliar una temporada més el contracte del porter d'Arenys de Munt, que ara firma fins la temporada 2025.
El Barça ha confirmat que Antonio Carlos Ortega dirigirà al Japó durant els Jocs.
El tècnic del Barça d'handbol acabarà la temporada amb l'equip blaugrana i després s'incorporarà a la selecció nipona, a qui dirigirà puntualment de forma interina durant els Jocs. Ja la va dirigir l'any 2016 i 2017.
I el Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola de Futbol sanciona el Getafe amb la clausura parcial de l'estadi durant 3 partits.
La sanció pels insults racistes que alguns dels seus aficionats van fer en el partit contra el Sevilla també inclou una multa de 27.000 euros. Ara, abans de les 4, el Getafe ha de dir quina és la zona que s'ha de delimitar per quedar tancada.
Fins aquí la informació esportiva. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.